Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Guanyarà aforament a partir del 24 de maig. El Procicat ha anunciat avui que es passarà del 50% al 70% en un nou pas per recuperar la normalitat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Carmen. El comerç i les universitats també passaran del 30% de l'aforament al 50%. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, assegura que aquesta decisió arriba quan l'evolució de la pandèmia va en una bona línia.
Tenim tots moltes ganes doncs, anar guanyant cada vegada més espais de llibertat, però si estem en aquesta situació que podem dir a dia d'avui que el risc d'un rebrot epidèmic és baix, és perquè continuem mantenint aquest anivellament entre la progressió de la immunització col·lectiva, però encara les mesures que restringeixen, limiten la interacció social. Aquestes mesures les necessitarem en la mesura que encara no hem progressat suficient. Per tant, demanar també doncs, aquesta comprensió.
A Sabadell, el risc de rebrot ha baixat 30 punts i ara se situa al 173.
Els empresaris sabadellencs estan més optimistes sobre l'evolució de l'economia que a finals del 2020, segons l'enquesta del clima empresarial.
La confiança ha crescut 7,1 punts el primer trimestre d'aquest any, 37,5 respecte a fa un any. L'evolució positiva de la pandèmia i la retirada progressiva de les restriccions expliquen aquestes sensacions, que es preveu que millorin encara més de cara al segon trimestre de l'any.
En esports, el Sabadell s'enfronta diumenge al Tenerife, un partit clau per aconseguir la permanència.
El marge d'error dels arlequinats és mínim, ja que només queden 4 jornades de Lliga i venen d'una derrota a Oviedo. Ara mateix els d'Antonio Hidalgo es troben a un sol punt de la salvació.
Són algunes de les notícies que repassarem amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Molt bona tarda. Després d'un matí plujós al nord-est i sol a la meitat oest, a hores d'ara s'han obert moltes clarianes a la meitat est, però han crescut ja. S'han iniciat les nuvolades i, de fet, descarregant de nou xàfecs a punts de l'interior del nord-est, especialment cap a la comarca de la Selva, interior del Baix Empordà, nord del Maresme, el Vallès Oriental, al llarg d'aquesta tarda puguin descarregar intermitentment alguns xàfecs localment moderats i no es descarta que puguin anar acompanyats de tempesta. De cara a demà esperem l'arribada d'un sistema frontal que deixarà més núvols que no pas precipitació, especialment a la meitat nord del territori, però a més vindrà acompanyat d'un vent de component oest rescalfat que farà pujar moderadament o acusadament la temperatura màxima, amb valors que en molts casos superaran els 20, superiors fins i tot als 25 i arribant als 30 a punts de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B7, 4 quilòmetres a Barberà en sentit nord i 7 quilòmetres a Cerdanyola en sentit sud. Ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, trànsit molt dens entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits. Els aforaments de la cultura, el comerç i les universitats s'ampliaran a partir del 24 de maig. Alhora, la restauració podrà obrir des de les 6 del matí, mentre que es reprendran els congressos i les convencions sense necessitat d'autorització prèvia. La Generalitat ha anunciat avui aquesta nova flexibilització de les restriccions gràcies a la millora de la situació epidemiològica, en especial per la baixada dels ingressos als hospitals a conseqüència de la Covid-19 en les últimes setmanes. David Palacio.
Els esdeveniments culturals passaran d'un aforament del 50% a un de 70%. Això vol dir que el topall passa de 500 a 1.000 persones en interior i de 1.000 a 3.000 en exteriors o en recintes amb ventilació forçada. Passa el mateix amb actes religiosos i en el sector de l'esport, que tot i que mantindran el 50% de l'aforament, creixerà el límit màxim de persones en la mateixa línia que la cultura. En el cas del comerç i les universitats, els aforaments s'ampliaran del 30% al 50%. També s'ampliaran de 6 a 10 els assistents a activitats d'educació no reglada. La consellera de Salut, Alba Vergés, creu que la situació actual és fruit de la intensificació de la vacunació, que el mes de juny començarà per la franja d'entre els 40 i els 49 anys. Les mesures que s'han anunciat avui entren en vigor a partir del 24 de maig i permetran fer un nou pas cap a la normalitat. Vergés està convençuda que si l'evolució continua sent bona, aquest estiu serà millor que el passat.
Anem pel bon camí. Aquest estiu segurament pot ser millor també que l'estiu de l'any passat, i això és el que procurem i això és en el que treballem i això és la voluntat d'absolutament tothom, però també conscients de que l'epidèmia no s'ha acabat. A les UCIs encara hi tenim 399 persones ingressades, però sí que això és una xifra semblant a la que teníem abans d'aquesta quarta onada.
A Sabadell, l'evolució de la crisi sanitària continua sent bona. Avui, el risc de rebrot ha baixat 30 punts i ara se situa al 173. La velocitat de contagi ha passat del 0,92 al 0,90, mentre que la incidència acumulada de 14 dies ha reculat fins als 190 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores, la ciutat ha confirmat 17 positius més i una nova defunció. Tot plegat fa que el nombre de contagis des de l'inici de la pandèmia s'elevi als 18.908 i les morts a 555. Pel que fa al procés de vacunació, a hores d'ara, ja hi ha un total de 64.585 persones amb la primera dosi, mentre que n'hi ha 30.012 amb la pauta completa.
La primera setmana amb bars i restaurants oberts fins les 11 de la nit i amb el servei al 30% es tanca amb un increment dels clients. Així ho constaten els hostalers consultats per la 94.6. Tot i això, des del Gremi d'Hostaleria de Sabadell demanen flexibilitzar una mica més les restriccions vigents.
Jordi Roc, el seu president, és partidari d'allargar l'hora de tancament fins a la mitjanit.
Doncs aquestes mesures ens porta que el 30% continuï dient de que és exagerat i no entenc quina diferència hi ha entre les 11 i les 12. Que no té lògica per al lloc on tu miris. Vull dir, ningú pot donar una resposta tal per què s'han donat aquestes mesures, perquè és així. Vull dir, si tu tens una distància, tu tens una mascareta, tu tens un suport, i a més està claríssim que a dintre dels baròmetres d'infecció els restaurants el tenim molt baix. No hem tingut un problema de contaminació en els nostres locals.
En tot cas, els bars i restaurants de Sabadell ja noten la pujada de clients des que diumenge passat se'ls permetés oferir sopars, sigui a Terrassa o a l'interior. Xavi Melis, de la Sandvitxeria Sabadell, afirma que la feina s'ha multiplicat per dos.
Dins del que hi ha, encara podem donar gràcies de que almenys podem fer sopars. Respires una mica més bé i la gent té ganes de sortir, té ganes de sopar fora. Que en aquests dies que portem ha funcionat molt bé. Però podria dir que el doble. El doble del que estan fent últimament.
Fins al 24 de maig, l'hostaleria pot obrir entre 7:45 del matí i les 11 de la nit de manera ininterrompuda, amb un aforament total a l'exterior i del 30% a l'interior. Les taules poden ser d'un màxim de grups de 4 persones o la bombolla de convivència.
I no només els propietaris de bars i restaurants van recuperant la confiança, també ho estan fent el conjunt d'empresaris de Sabadell, la Conca del Ripoll, la Riera de Caldes, segons l'enquesta del clima empresarial del primer trimestre del 2021. La sensació de l'empresariat ha millorat un 7,1% respecte a l'últim trimestre del 2020 i un 37,5% si mirem dades de fa un any.
El sector comercial és el que millora més la seva confiança, perquè també era el més tocat per la pandèmia. El sector industrial també va guanyant optimisme, tot i que un ritme més lent. El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, ha apuntat el perquè d'aquesta millora.
És un conjunt de factors que fan que hi hagi aquest retorn a la normalitat. També és degut potser ja que es van traient mesures que afectaven a moltes activitats molt importants com la restauració i comercials, i per tant això ajuda a crear un clima en general de més confiança en que el conjunt de l'economia doncs va sortint una mica de tot aquest túnel, va veient la llum, i per tant això s'encomana, no? I fa que empresarialment doncs hi hagi més perspectives positives.
Pel que fa a la valoració de la marxa del negoci durant el primer trimestre del 2021, segueix sent negativa, però el pessimisme es va reduint. La valoració mitjana és de menys 13,2%, mentre que el trimestre anterior era de 22,7%. En aquest sentit, Milà insisteix que calen facilitats administratives i facilitats de finançament perquè les empreses puguin ser competitives en el moment actual.
Comprar als mercats municipals des de casa serà possible abans que acabi el mes de maig. El Mercat Central i el Mercat de la Creu Alta han creat una plataforma digital per poder comprar en línia a les seves parades. S'hi podrà accedir a l'enllaç mercatsabadell.cat.
Els clients podrem comprar totes les botigues del mercat i rebrem una sola comanda a casa, tot i que també podrem passar a recollir-la directament a la plaça. Eva Tomàs, CEO de Manzaning, l'empresa que està desenvolupant la plataforma, explica els avantatges que aportarà aquest nou servei.
Poder comprar el producte fresc del teu mercat de confiança i consolidar la compra de les diferents parades en una sola comanda, amb la qual cosa tu pots fer la teva compra setmanal comprant la carn, el peix, la fruita, els formatges, els fruits secs, el pollastre, tot en una sola comanda i se t'entrega a casa amb un sol enviament.
A més, tots els paradistes tindran un canal de WhatsApp per poder parlar amb els clients. D'aquesta manera, no es perdrà el tracte proper i càlid de comprar al mercat. La pàgina web estarà habilitada, com a molt tard, en dues setmanes.
La plantilla de la unitat de repartiment de correus segueix en vaga indefinida des del 6 d'abril. Aquesta tarda, els treballadors d'aquesta oficina s'han concentrat a la plaça del Pi, del barri de Can Uriac. Anem fins allà on tenim el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. Una 60 de persones es concentren ara mateix en aquesta cèntrica plaça del barri de Can Uriac per donar suport a aquests 18 treballadors que estan en vaga des del dia 6 d'abril. El que fan principalment és recollir diners per la caixa de resistència després de 6 setmanes de vaga. Hem pogut parlar amb el seu portaveu i deia que els ànims són fluctuants, a vegades baixen i a vegades pugen, però que la caixa de resistència els ajuda a seguir endavant. El conflicte, però, està enquistat, la falta de personal. Entre aquests 17-18 treballadors que habitualment hi ha, els 26 que marca l'empresa per cada secció que té la zona de repartiment aquí al nord, s'haurien de cobrir i no es cobreixen, de manera que els treballadors assumeixen la càrrega de treball. Com dèiem, 6 setmanes de vaga indefinida i la negociació segueix encallada. Per això han demanat a l'alcaldessa Marta Ferrés, del PSC, que s'impliqui i parli directament amb el director de Correus a Espanya.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
L'Associació de Veïns de la Roureda veu amb bons ulls el futur complex de gent gran i els pisos de lloguer assequible. Després de l'anunci del consistori amb la intenció de construir fins a 150 habitatges nous en una primera fase, l'ens veïnal considera que serà molt positiu pel barri.
Mar Ramírez, presidenta de l'Associació de Veïns del barri de la Roureda, descriu l'impacte que tindrà a la zona el projecte de Can Ostrellú, tot i que potser arriba una mica tard.
Jo, la meva opinió personal, com a Mar Ramírez Navarro, és que arriba una mica tard. Clar, perquè jo penso que abans feia falta més vivenda. Però bueno, mai és tard si la dita és bona, com es diu.
El pla inclou fins a 150 habitatges destinats a gent gran i amb lloguers no superiors als 500 euros, que en una segona fase s'ampliarà amb 4 blocs més fins a 380 llars. En total, aquest nou complex té un pressupost de 104 milions d'euros i està previst que les obres de la primera fase comencin el 2023.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La concentració diària per reclamar la llibertat dels polítics independentistes empresonats s'ha dedicat avui a la sabadellenca Carme Forcadell. Un centenar de persones han respost a la crida de la Plataforma per la Llengua per retre homenatge a la que va ser fundadora de l'entitat a la ciutat.
Des de l'entitat han reivindicat el paper de Forcadell en la lluita per aconseguir que el català guanyi presència als carrers després de 40 anys perseguit durant la dictadura de Franco. Neus Mestres és directora de la Plataforma.
Hem compartit, evidentment, la seva defensa per la llengua i la cohesió, per la llengua i la cultura, lligats al compromís de llibertat del nostre país, que la converteixen en una referent de qui tenim molt per aprendre. Per aquest motiu, volem denunciar un cop més la seva situació en la qual es troba, perquè fa poc més de 2 mesos que ens trobàvem aquí a Sabadell amb ella per dinar i ara això no ho podem fer i no podem treballar per la llengua amb ella conjuntament.
A la concentració d'aquest migdia hi han assistit els diputats Juli Fernández, Xavi Pellicer i Aurora Madaula i els regidors d'Esquerra, Junts per Sabadell i la Crida.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Avui comença la Festa Major de la Concòrdia, que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Amb un ull posat a l'agenda i l'altre a les decisions del Procicat, el barri els ha jugat a favor poder tenir horari nocturn i l'augment dels aforaments, però caldrà passar controls i mesures de seguretat.
Avui toca torneig de Clash Royale i cinema a la fresca. Pau Recio, membre de la Comissió de Festes, enumera al programa al matí els actes previstos per demà dissabte.
Dissabte al dematí, doncs, per activitats a l'aire lliure i mantenir les distàncies, doncs, el millor és anar a donar una volta pel rodal i també doncs, un parell de membres de la Junta que són historiadors i els agrada també fer excursionisme, doncs aprofitaran i faran una excursió narrada pel rodal de Sabadell. I després, quan tornin i també les veïnes que vulguin, doncs, tindran el concert de la banda de música de la ciutat, també al pati del Font Rosellà.
També la gimcana pel barri, animació amb la xerinola d'en Ricus i lluïment de foc amb les bruixes del nord. Pel diumenge queden les actuacions de Jaume Ibars, Gegants i Grallers i Mauro Rutban amb Flamsteed.
Qui no podrà sortir als carrers encara són les germandats de les tradicionals romeries del mes de maig.
El president de l'hermandat Nostra Senyora Virgen de la Fuensanta, Antonio Padilla, confirma que no poden anar a Sant Julià.
A San Julián de Altura no se puede ir porque las procesiones, según por el COVID, no están permitidas. Pero bueno, queremos hacer dentro de la iglesia de la parroquia del Sagrado Cor varios actos, ya que es un sitio al aire libre, varios actos para simbolizar un poco la romería.
També ha quedat suspesa la romería de San Isidro Labrador, que organitza l'agrupació andaluza San Sebastián de los Ballesteros a Catalunya. El seu president, Joaquín Lesmes, recorda que s'hi feia.
En esta semana era la semana grande de la agrupación. Empezábamos el domingo con la presentación de la revista y después el viernes hacíamos la conferencia. Venía una persona a hacer la conferencia. Uh-huh. El sábado hacíamos el festival flamenco en el teatro principal y el domingo pues la romería, la gran romería con muchos camiones adornados, muy bonita, mucho colorido.
Ara només es farà la presentació de la revista de l'entitat aquest dissabte a partir de les 8 del vespre.
El pop metafísic arriba a Sabadell. Aquest dissabte a les 8 el Teatre Principal acollirà dos dels exponents més importants de la música independent de l'escena catalana. Ells són el Petit de Calaril i Ferran Palau, dos músics que s'entenen a la perfecció i que estan rodant els seus nous treballs.
Joan Pons, alter ego del Petit de Calaril, assegura que té moltes ganes del concert, un recital en què no ha desvelat si avançarà cançons del seu 8è disc d'estudi que sortirà a la tardor. Tot i això, per a ell tocar a la ciutat sempre és especial. Són declaracions al programa al matí.
I el primer concert del Petit de Calaril va ser el Morrosco, que és una sala, un bar, no sé si encara existeix.
Sí, 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 sí.
I allà hi assajàvem a Sabadell, teníem un local d'assaig allà al carrer Jacquard. Així que tinc una estima especial a la ciutat i a més hi hem tocat molts cops a l'Ambassat i sempre ha estat molt...
Palau ens presenta en el seu últim treball, Parc, un altre disc ple de melodies suaus i un estil que, inevitablement, despulla les emocions deixant-les només en l'essència. Una cita és demà al vespre al Principal i ja ha aixecat gran expectació, ja que les entrades estan esgotades des de fa setmanes.
I demà tots els museus de la ciutat obriran les seves portes fins les 9 de la nit. Ho faran per celebrar la Nit dels Museus, una de les activitats més destacades del programa d'actes elaborat per commemorar el Dia Internacional dels Museus el 18 de maig. Es podran visitar els museus d'art i d'història, l'Espai Cultura i Natura i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crosafont.
Com ja és habitual, tots els equipaments mostraran als visitants una joia del museu, una peça destacada de la seva col·lecció. En el cas del Museu de Paleontologia serà un crani d'amfisiònid, una troballa espectacular d'un depredador que ja s'ha extingit. La directora de l'espai, Teresa Esquirol, assegura que aquest any tenen unes ganes especials de commemorar el seu dia. Ho ha explicat al programa al matí.
S'ha de recuperar els públics que durant aquest any han deixat de venir perquè no han pogut. Hem de recuperar tota la normalitat i sobretot mirar el futur. Tot aquest temps de pandèmia ens ha fet que ens haguéssim de replantejar moltes coses, maneres de veure i de tractar amb el públic que han hagut de canviar. I una mica d'aquí el lema d'aquest any.
Per celebrar el Dia Internacional dels Museus, tots els equipaments de la ciutat han organitzat un programa d'actes que arrenca demà i s'allargarà fins al 25 de maig. Hi haurà visites guiades, tallers i conferències. Cal reservar cita prèvia, ja que els aforaments són limitats.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sabadell. Sabadell i la comarca retira l'ordre de detenció contra la diputada de la CUP, Laia Estrada.
El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona ha reexaminat la causa i considera procedent retirar-la i tornar-la a enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Estrada no comparegué a declarar per desordres públics en la protesta pel Consell de Ministres del 2018 a Barcelona.
L'Audiència de Barcelona desestima la petició de la Fiscalia d'arxivar la totalitat de la causa contra mig centenar de policies nacionals per l'1 d'octubre.
Les magistrades consideren que hi ha prou indicis per jutjar-los a tots i recrimina el Ministeri Públic que faci servir arguments ja respostos en interlocutòries anteriors.
L'IPC acumula dos mesos consecutius a l'alça a Catalunya.
A l'abril els preus s'han encarit un 2% respecte del mateix mes de l'any anterior i 7 dècimes més que al març.
L'Organització Mundial de la Salut reclama als països rics que renunciïn a vacunar infants i adolescents i que donin els vaccins als països pobres.
El director de l'OMS els insta a reconsiderar la decisió perquè entén que la major part de la població adulta ja està immunitzada. Només un 0,3% de les dosis han anat a parar a països pobres.
Moviment pels esports. El centre d'esports rep diumenge el Tenerife en un partit crucial per les aspiracions de permanència. Després de la derrota a Oviedo de la setmana passada, el marge d'error del conjunt arlequinat és mínim, a 4 jornades per cloure la temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A un punt de la salvació arrenca la jornada al centre d'esports. D'aquí a 10 dies, amb el partit intersemanal que vindrà després del Corcón, el Sabadell sabrà en quines condicions arribarà el duel final a Miranda. Bona part de les opcions de dependre de si mateix passaran per guanyar el Tenerife diumenge i el tècnic Antonio Hidalgo està convençut que ho aconseguiran.
Jo no sé si serà suficient o no. Jo el que penso és que diumenge tenim un partit importantíssim que hem de treure en forma de 3 punts. Estic convençut que ho farem, que sobretot estic convençudíssim pel que em transmeten els jugadors, la fortalesa mental que tenen, que tenim tots, que és molt important, no només els jugadors, el cos tècnic, si l'entorn està preparat per aquest tipus de situacions que ja hem viscut en els últims anys, i això és el que em deixa més content, no?
A Santa Cruz de Tenerife confiaven a tenir un final de Lliga tranquil, però amb 3 punts aconseguits en els últims 5 partits i cap victòria, els xicharreros encara tenen pendent rematar la feina. Amb 47 punts necessiten un triomf més per rubricar la permanència i per això el tècnic Luis Miguel Ramis, evitant l'etiqueta de final, és conscient que serà vital esgarrapar algun punt del temple.
Cada uno le puede poner el adjetivo que quiera al partido. Es una final, es importante, son 3 puntos los más inmediatos en juego que si los sumamos pues nos hacen crecer la clasificación. Bueno, llamadlo como queráis. Desde luego para nosotros es un partido muy importante porque es el siguiente y porque quedan, bueno, con los partidos que quedan, pues cada uno se convierte en más trascendente mientras no llegues a matemáticamente conseguir el objetivo de la permanencia, ¿no?
Antonio Hidalgo recuperarà Adri Cuevas i Josu Ozcoidi un cop complertes les seves respectives sancions. El xiulet inicial diumenge a les 2 del migdia des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
Per la seva banda, el Sabadell juvenil torna a la competició de Divisió d'Honor demà. Serà l'últim desplaçament de la temporada per l'equip de Miqui Lladó, que visitarà el municipal d'Horta per enfrontar-se a l'Adam.
L'equip cerveser 6 punts per sota la taula, però amb una proposta de joc arriscada i atractiva. Per això el tècnic del juvenil arlequinat espera un bon espectacle.
L'Adam és un equip que proposa alguna cosa semblant a nosaltres, un equip que intenta sortir al darrere, que no és que no rifi la pilota, no? però l'opció de directament buscar l'última línia doncs no la contemplen tant, volen fer participar els seus mitjos per anar superant línies. És un equip atrevit, que si els pretes a dalt doncs jugaran amb porter i intentaran anar trobant l'avantatge, i en aquest sentit doncs crec que es veurà un bon partit de futbol. Qui estigui més inspirat en com pressiona el rival o qui tingui més empenta o inclús arrisqui més en deixar-se descobrir les esquenes i vulgui més, doncs potser és qui tindrà avantatge.
El Sabadell és ara mateix 6è i guanyant l'Adam s'assegurarà aquesta plaça i fins i tot podria aspirar a escalar algun lloc més. Demà a les 8 d'Horta jugarà aquest Adam Sabadell del grup d'alt de la Divisió d'Honor Juvenil.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord visita la Unificació en Llefià amb l'obligació de guanyar per retallar distàncies amb la salvació.
Després d'acumular 4 derrotes seguides, els de Pablo Becerril se situen a 5 punts del tall. El tècnic considera primordial afinar la punteria de cara a porteria.
Futbol és una qüestió d'àrees. Si el rival encerta, com les últimes setmanes, el 80% de les que té i nosaltres encertem el 10%, és molt complicat competir. Està clar, això és una qüestió de ratxa, suposo que en algun moment canviarà i encertarem un percentatge més alt.
Recordem, però, que s'espera que la federació decreti que no hi hagi descensos al duel diumenge a les 12.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim bloc poliesportiu. Amb el musical Cats que estem escoltant de fons, Emma García ha tancat la seva participació a l'Europeu de Budapest de natació artística, penjant-se una altra medalla de plata. Dilluns va ser l'última rutina tècnica i avui ha tocat el torn a la lliure, fent parella, com sempre, amb Pau Ribas en el duel mix.
Tots dos han obtingut una puntuació de 86,5, un pèl inferior que Rússia, i precisament ha estat aquesta selecció qui s'ha endut l'or. García ha fet un balanç positiu de la seva participació a Hongria.
Molt contents, les puntuacions no han estat malament, però ens esperàvem una mica més de puntuació, bueno, tant en el tècnic com en el llibre, però bueno, però molt contents de la imatge que hem donat, dels feedbacks que ens van donant i res, ara a disfrutar, a descansar una mica i a seguir donant-ho tot.
Aquesta és la tercera medalla de la delegació espanyola en aquest europeu, totes tres amb segell sabadellenc. Recordem que dimecres l'altre representant del Club Natació Sabadell, la veterana Ona Carbonell, es va penjar el bronze en la rutina tècnica per equip. A partir de dilluns serà el torn de la natació en aquest europeu de Budapest.
En waterpolo, a partir de demà, es decideix el campió de la divisió d'honor femenina. L'Astralpool Natació Sabadell buscarà la seva 18a lliga i recuperarà la corona perduda contra el Mataró.
Les maresmenques són les vigents campiones als despatxos per la temporada cancel·lada per la pandèmia. El primer partit tindrà lloc a la piscina Joan Serra demà i el segon diumenge a Can Llong. Si fos necessari un tercer, la final tornaria dilluns a Mataró. El tècnic David Palma fa referència a la possibilitat poc freqüent d'aixecar el títol a casa.
Serà una guerra. Tenen el factor camp a favor. Intentarem sumar ja el primer punt i que no tinguin l'opció, que sigui 50%. 50% seria guanyar el primer partit i el segon aquí.
Tot i que la fase regular de l'Astralpool va acabar segon, aquesta temporada no ha perdut cap partit contra l'equip de Dani Ballart en cap de les competicions en què s'han creuat, ni tan sols a la Copa Catalana la setmana passada, com recorda Palma.
Sí que és veritat que l'últim partit a la Copa Catalana vam dominar, va costar també, és un equip que ens obliga molt, que té molta qualitat de jugadora, té molts recursos tàctics, genera aquí que has d'estar molt atenta. Tenim una bona sensació donada aquesta última victòria, no?, la Copa Catalana 12-8, tot i que sabem que és una competició que, bueno, que no s'agafa al 100% i més tenint el playoff tan a prop, però sí que és veritat que ningú volia perdre aquell partit.
A 3:15 del matí començaran aquests dos primers partits del cap de setmana, Mataró-Astralpool i Astralpool-Mataró, que podrien decidir el títol de Lliga.
A la Copa Catalunya de bàsquet, el separador, el Club Natació Sabadell té demà la pista del Sant Feliueng la penúltima oportunitat per recuperar la segona plaça del seu grup i optar al play-off d'ascens a EVA. Els nedadors no tenen marge d'error en les dues últimes jornades que resten i necessiten que el Cerdanyola ensopegui en algun dels seus compromisos.
El calendari, però, no és favorable, mentre que els cerdanyolencs s'enfronten a rivals de la part mitjana baixa del grup. El club encara s'ha de veure les cares amb el líder Ripollet la setmana vinent. A més, ser segon no assegura res. Dels 5 grups, només els 3 millors segons tindran premi. Demà, 5:45 de la tarda, al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu, penúltima bala del club per enxampar el Cerdanyola a la pista del Sant Feliuenc.
I acabem amb motor, perquè el Rally de la Llana marxa de Sabadell. L'edició del 2021 d'aquesta prova clàssica es durà a terme al Ripoll. El Motor Club Sabadell ha pres la determinació per les dificultats que han rebut en els últims anys per poder tenir trams cronometrats per les carreteres vallesanes. El president de l'entitat, Jaume Marco, ha afirmat que la intenció és la d'establir-se un temps.
Quan fas un canvi d'aquests, no és per fer un canvi d'un any i tirar l'any següent enrere. Ojalà poguéssim combinar i fer un ratll molt més gran, el temps ho dirà, i que pogués participar a la ciutat de Sabadell i pogués participar a la ciutat de Ripoll. Però, evidentment, si una ciutat o una comarca t'estén la mà i et dona moltes facilitats i molt suport, tampoc és qüestió de deixar-lo penjat després.
El 18 de setembre serà aquest primer ral·li de la Llana, trofeu Autosí fora de Sabadell, la 22a edició de l'emblemàtica cursa. Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 14 de maig. Tornem dilluns amb més notícies a partir de les 9 del matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.